Som-hi! Ara sí, són un quart i mig de 5 de la tarda. És moment de dirigir la mirada cap a un altre àmbit completament diferent. Avui ho fem una mica més tard del que és habitual. En tot cas, l'última hora ens ha portat a establir-nos una estoneta al Baix Gaià. Però tal com els avançàvem tot just fa una estona, parlem de salut des del punt de vista de la investigació. Una cosa que últimament estem força acostumats a fer perquè amb la pandèmia ha quedat demostradíssim que sense els científics que treballen per millorar, innovar o trobar i aconseguir fites en camps com el de la sanitat i la vida de les persones, és impossible avançar. Els propers minuts volem conèixer un model matemàtic que prediu, atenció, l'èxit de les extubacions en pacients amb ventilació mecànica intensiva. Els resultats d'aquest treball han estat a càrrec d'un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili, l'Hospital Joan 23 i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Ens acompanya el doctor Àlex Fabregat, que és membre del grup de recerca EconFit del Departament d'Enginyeria Mecànica de la URB i precisament qui ha liderat aquest estudi. Senyor Fabregat, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bones, com esteu?
Expliqui'ns, davant de què ens trobem, pels que no entenem gaire d'aquest llenguatge científic, que ens diguin que s'ha aconseguit un model matemàtic que prediu l'èxit de les extubacions en pacients amb ventilació mecànica intensiva, ens queda una mica lluny.
Bé, el que hem fet nosaltres és, de fet, el que hem volgut fer és aplicar una metodologia que es coneix com a aprenentatge automàtic, o machine learning en anglès, que l'objectiu que té és aquest tipus de metodologia, aquest tipus de tecnologia d'aproximació matemàtica als problemes, ha tingut una gran penetració en moltíssimes aplicacions últimament i la clau d'aquesta expansió ha estat que en el món on vivim estem contínuament recollint grans volums de dades de moltes i molt variades fonts d'informació. L'exemple clàssic són les xarxes socials, no? Si tu, les persones que treballen en aquestes xarxes socials, a partir del nostre històric de visites de pàgines web, doncs poden intentar predir quin serà, per exemple, aquell anunci o aquella publicitat a la qual respondrem d'una forma més favorable, no? En el nostre cas, aquest gran volum de dades són les dades que obtenim dels pacients que arriben a la unitat de cures intensives. Normalment, un pacient, quan arriba a la UCI, se'l connecta a una gran varietat de monitors que el que fan és, d'alguna manera, enregistrar el seu estat, no? Pues la freqüència respiratòria, la freqüència cardíaca, la saturació d'oxigen. I a part d'aquestes dades dels monitors, sabem també, tenim dades demogràfiques, com per exemple la seva edat, el seu pes, la seva alçada, el sexe, en quin grau de gravetat arriben, s'ingressen a la UCI, etc. Llavors, la gran majoria d'aquests pacients, en un moment donat de la UCI, no poden respirar per si mateixos i s'han d'intubar, s'han de sotmetre a ventilació mecànica, perquè no respiren de forma espontània. I a partir d'aquest moment, els metges intensivistes que estan a la UCI, d'alguna manera han de trobar aquell punt òptim per decidir quan retirar aquesta ventilació mecànica, quan extubar aquest pacient. Clar, no ho volen fer massa aviat perquè el pacient pot encara no estar preparat per respirar de forma espontània per si mateix, però tampoc no vols esperar-te de forma excessiva perquè en un moment donat, per exemple, els músculs que són responsables de la nostra respiració es poden atrofiar i de tal manera que tampoc no és bo, d'alguna manera, posposar excessivament aquesta extubació. Per tant, els intensivistes estan sempre trobant aquest punt òptim, no? El que passa succeint en la majoria de les ocasions, quan decideixen extubar aquest pacient, tot va bé i aquest pacient no necessita ser reintubat, però en algunes ocasions els pacients no responen de la forma que s'espera i en menys de 48 hores necessiten ser intubats, necessiten ser sotmesos a ventilació mecànica una altra vegada, la qual cosa és un problema perquè és un procediment, la intubació és un procediment que lluny de ser senzill no està exempt en absolut de risc. I per tant, d'alguna manera, ens interessa sempre no poder predir, és molt interessant poder predir quin serà el resultat d'aquesta extubació. I això com se fa bàsicament en aquestes metodologies de l'aprenentatge automàtic, el que fem bàsicament és entrenar, aquesta és la paraula que es fa servir, entrenem un model matemàtic ensenyant-li, perquè ens entenguem, l'estat de molts pacients mentre els intensivistes els estan fent les proves per determinar si el pacient es pot extubar o no. És a dir, li transferim a aquest model tota aquesta informació que prové de tots aquests monitors, la seva informació demogràfica, etc. Fins que aquest model, perquè ens entenguem, aprèn d'alguna manera, és capaç de determinar, no? És capaç de copsar la complexa dinàmica que hi ha al darrere de l'evolució del pacient. En el moment que aquest model és capaç de predir el resultat de l'extubació, en el moment en què se li proporciona una nova informació sobre un nou pacient, doncs serà capaç de predir amb molta precisió si aquella extubació serà un èxit o serà un fracàs. L'objectiu en cap cas no és substituir el metge intensivista en absolut, sinó d'alguna manera proporcionar-li una eina de suport a la decisió que li permeti identificar quines són aquelles extubacions que en un moment donat poden fracassar.
Entenc, doncs, que estem davant de quelcom que pot suposar un abans i un després molt important, perquè fins ara tot responia a criteris professionals, a molt bons criteris dels doctors, doncs, que es troben en unitats de cures intensives, però que no deixen de ser opinions que de vegades poden anar en detriment, no?, de l'estat de salut d'aquella persona. Per tal, un model matemàtic d'aquest tipus el que fa és assegurar que allò es fa en el moment adequat.
El model també es pot equivocar, té un marge d'error, però l'objectiu és reduir, en la mesura que sigui possible, aquest percentatge, que ja és molt petit, de pacients que en un moment donat necessiten ser reintubats en menys de 48 hores després de l'extubació. No? L'objectiu és, d'alguna manera, reduir aquest percentatge, que ara mateix està, almenys a la unitat de cures intensives del Joan 23, al voltant del 9%. Potencialment lo podríem reduir significativament.
Estem en una època, en un context en què es parla molt d'intubació de pacients. La pandèmia ha portat a que les unitats de cures intensives treguin fum, que s'hagin d'habilitar més espais precisament per tenir cura dels malalts de Covid. Suposo que això a vostès els ha portat a disposar d'una base de dades ara mateix molt àmplia per poder elaborar aquest model matemàtic.
Bé, en el nostre cas, aquest model matemàtic ha estat desenvolupat precisament justament en pacients abans del Covid. És a dir, que nosaltres això ho vam començar, és un projecte que ha durat bastant de temps, recopilar les dades, processar-les i entrenar el model és un procés relativament llarg i tediós. I, per tant, el model que tenim actualment està, de fet, entrenat, diguéssim, s'ha entrenat a identificar fracassos o èxits en extubació en pacients no Covid. L'objectiu, com tu dius, és, en algun moment donat, no, expandir les capacitats d'aquest model per incloure situacions, diguéssim, d'una certa excepcionalitat, com podrien ser els pacients de Covid, que a dia d'avui encara no estem del tot segurs si responen amb la mateixa dinàmica que responen els pacients no Covid.
Canviaria, per tant, entenem els resultats d'aquest model, o hi ha aquesta possibilitat?
Considerem explorar aquesta possibilitat, exacte.
En quin punt es troba ara mateix aquesta investigació? Quan es pot materialitzar realment una eina d'aquest tipus? Quan podria arribar-se a posar-se en pràctica i a ser emprada per als professionals de l'àmbit sanitari?
Clar, en principi, aquesta feina ja està publicada, ha generat un article científic, no?, que és la primera passa, no? Primer l'hem de divulgar, s'ha sotmès, per tant, a la inspecció i a l'escrutini d'altres professionals, d'altres experts en aquest camp. I ara l'objectiu és passar a una fase de validació, on el que faríem és incorporar nous casos, nous exemples, no? Nous pacients, perquè ens entenguem, i veure quina és, veure si efectivament aquest model és capaç de predir l'èxit de l'extubació i en un moment donat dissenyar-lo, implementar-lo i desplegar-lo. Començaríem per la UCI de l'Hospital Joan 23 i veuríem a partir d'aquí, d'aquest punt, doncs, com, quina seria l'evolució, no? Intentaríem d'alguna manera que si aquesta eina efectivament funciona i es confirma la seva validesa, doncs intentar-la exportar a altres unitats de cures intensives.
Doctor, què és el que els porta a vostès com a equip d'investigació? Mirar de trobar, per exemple, una solució al fet, doncs, de que possibles pacients a qui se'ls extreu aquesta extubació hagin novament de necessitar al cap de 48 hores d'aquesta respiració mecànica?
Bé, la veritat és que la gran diferència que hi ha hagut en els darrers anys, com deia fa uns minuts, és que actualment tenim un volum extraordinàriament gran d'informació. Cada cop que posem en marxa el cotxe està contínuament enregistrant el consum de gasolina, la marxa que hem posat, etcètera. No? La clau és precisament aquesta. L'Hospital Joan 23 compta en una sèrie, hi ha una sèrie de professionals que han tingut molta cura de conservar, preparar, processar totes aquestes dades, tots aquests registres que provenen de tants i tants de pacients, i d'alguna manera els han fet disponibles a la nostra banda, diguéssim, a la banda de la URB, per a que els processessin matemàticament per a intentar derivar els models. No? Però la presència, sobretot, d'aquestes dades i la preocupació no? per millorar la qualitat del servei dels pacients, sobretot dels pacients clínics, doncs està, crítics, perdó, està darrere una miqueta de la motivació que tenim aquest equip, no?
Quina mena de paràmetres s'arriben a contemplar a l'hora de dissenyar aquest model? Els que no som científics, no sé, segur que ens imaginem tots i totes coses molt diverses, eh? Des de taules fins a gràfiques i una quantitat immensa de xifres que van variant, no? A l'hora de poder comparar amb un pacient real. Exactament amb què treballen a l'hora de basar tota aquesta base de dades que els permet arribar a aquestes conclusions?
Clar, el que sol passar, per exemple, és que nosaltres, com a mers humans, tenim una capacitat molt, molt, molt limitada per entendre la relació complexa i moltes vegades molt, molt no lineal, és la paraula que nosaltres faríem servir, entre moltes variables. Nosaltres tenim una capacitat molt petita, de la mateixa manera que només ens podem imaginar coses en tres dimensions però no en quatre, perquè la nostra imaginació no ens ho permet. La nostra capacitat per a entendre les interrelacions que hi ha entre moltes variables, d'alguna manera, és molt, molt limitada. Aquestes eines el que fan és, d'alguna manera, sí que són capaces d'establir quines relacions s'estableixen en totes aquestes variables i, per tant, permeten extraure conclusions que d'altra manera serien molt difícils d'obtenir. El preu que pagues per a poder treure aquestes conclusions és la necessitat de, com deia abans, un volum immens de dades, no? Moltes, moltes, molts exemples per a que aquest model matemàtic, a força de veure molts i molts i molts i molts exemples, d'alguna manera pugui copsar quina és la dinàmica que hi ha aquell procés que, com dic, a nosaltres se'ns escaparia perquè no tenim la capacitat d'identificar-lo.
Es poden posar percentatges, per exemple, del que això significaria si es posés en pràctica? És a dir, coneixem, per exemple, quants pacients de menys s'haurien de tornar a intubar si es tingués en compte aquest model matemàtic?
Sí, el nostre estudi preliminar suggereix que del 9% d'extubacions que actualment fracassen, podríem potencialment reduir-ho fins a l'1%. Per tant, és una reducció en percentatge molt important. De totes maneres, ara la part important és veure si aquests nombres es confirmen quan, d'alguna manera, extenem encara més, no? Perquè des que vam acabar el nostre estudi hi ha moltes més dades, perquè hi ha hagut molts més ingressos a la UCI del Joan 23 i, per tant, podrem ampliar el nostre estudi i confirmar tots aquests nombres, no?
Quins són els inputs que han rebut per part dels professionals de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, al voltant, doncs, d'aquest treball? Els han facilitat les dades, vostès des de la universitat han pogut treballar-les, processar-les. Què és el que els han apuntat?
Bé, nosaltres hem estat treballant en molt estretament amb els metges, perquè d'alguna manera, per una banda, els metges necessiten els intensivistes, necessiten indicar-nos quines són aquelles variables que poden ser rellevants, que ells sospiten que poden ser rellevants a l'hora de poder determinar si aquell pacient, aquella extubació, serà un èxit o no. Hem estat també en contacte, no? Treballant estretament en altres tècnics, personal que treballa a l'Institut Català de la Salut, a l'Hospital Joan 23, que és la persona responsable d'aconseguir descarregar i proporcionar-nos aquestes dades en brut, diguéssim, d'alguna manera, que ja és un procés molt sofisticat. I nosaltres ens hem encarregat d'agafar aquestes dades en cru, per dir-ho d'alguna manera, i processar-les per tal de poder destriar només aquella part de tot aquest enorme volum d'informació que és rellevant i que és important a l'hora d'entrenar aquest tipus de models. Per tant, sí que ha estat un treball altament, altament col·laboratiu entre la universitat i l'hospital, que espero i confio que continuï endavant en aquest i en molts altres projectes.
Ara mateix ens trobem en un moment delicat per la pandèmia de la Covid-19. Quan podria començar a tastar-se un model matemàtic d'aquestes característiques, donat que ara mateix, precisament, els pacients que s'han d'intubar, que necessiten aquesta ventilació mecànica intensiva, principalment són malalts de Covid?
Sí, ara mateix el Covid ha estat un, no, d'alguna manera, alterat el funcionament de moltes i moltes coses. En principi, en els propers mesos, la nostra intenció és que això, en els propers mesos i setmanes, ja posar-nos a obtenir noves dades, descarregar noves dades i començar a validar aquest model amb dades fresques, perquè ens entenguem, i en un moment donat veure si, quan aquestes dades provenen de pacients de Covid, El model, tal com en la seva versió actual, diguéssim, és capaç de fer una predicció acurada o necessita d'alguna manera, necessitem d'alguna manera reajustar el model per a que pugui incorporar les característiques o les diferents, el fet diferencial que puguen mostrar els pacients de Covid.
Ha parlat ara de model i l'ha qualificat d'actual. Això vol dir que un model d'aquest tipus evoluciona de la mateixa manera que hi han també avenços científics i que fa, per exemple, que una malaltia de fa 20 anys enrere no sigui la mateixa malaltia a dia d'avui?
Sí, sí, el model estan... Normalment, aquests models, com que, de fet, veuen i depenen fortament de que li poguéssim transferir, li poguéssim entrenar amb més i més dades, de fet, en la majoria dels casos, com més dades tinguéssim al nostre abast, més ric serà la seva comprensió de l'evolució de la dinàmica del pacient i, per tant, més precisa pot arribar a ser la seva capacitat de predicció. Això passa també en qualsevol model, els models aquests que ens suggereixen, no? Quin anunci ens han de posar les xarxes socials, estan contínuament evolucionant i cada vegada són més sofisticats. I a mesura que nosaltres anem veient més i més pàgines online, més i més pàgines al nostre telèfon, la seva capacitat per mostrar-nos anuncis, diguéssim, més i més, que ens poden resultar més i més interessants, també va millorant amb el pas del temps i aquí la situació serà molt similar.
Professor, dèiem ara tot just començar que investigacions com les que vostès lideren han quedat paleses que són molt necessàries per seguir avançant com a societat, per seguir avançant com a humanitat. S'ha resolt aquell greuge que tantes vegades hem posat damunt la taula de si s'inverteix prou en investigació, en desenvolupament, si es fa tot el que és possible, si l'administració té en compte que tots aquests recursos al final acaben revertint en les societats del futur?
Bé, aquesta és una qüestió que estic quasi convençut de que si li demanes a qualsevol que es dediqui a la recerca te dirà que no s'invertís lo suficient i, de fet, no cal que sigui una opinió subjectiva. Si ens comparem amb la resta de països europeus, veurem que a nivell espanyol l'inversió en I+D i en recerca és, està francament molt, molt per darrere del que serien els nostres veïns, no? en termes d'inversió i de finançament. No? Per tant, és d'esperar, o tant de bo sigui així, que en els propers anys hi hagi un canvi de rumb marcat i que la inversió en I+D i en recerca pugi significativament respecte als últims anys, que han estat francament dolents.
Seria molt necessari, vaja, segur que ho agrairien tots els científics, sobretot els nostres, els del Camp del Tarragona, els de la Universitat Rovira i Virgili, la nostra universitat que ens en fem ressò periòdicament, ells i en general tota la comunitat. Àlex Fabregat, membre del grup de recerca Econfit del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili, li agraeix moltíssim que hagi compartit aquests minutets amb nosaltres. Celebrem aquestes bones notícies que ens arriben des d'aquí, des del costat de casa. Tant de bo els avenços en la investigació arribin ben aviat, que ajudin, si pot ser, també a superar aquesta pandèmia de la Covid-19. Escolti, quan tinguem ja materialitzant-se tot això en unitats de cures intensives o en els hospitals del territori, ens tornarem a posar en contacte amb vostès.
Fantàstic. Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me al programa.